serà a la Copa, tot i que encara té dos partits pendents. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç del dia.
Bon dia. El ple de nit va aprovar per unanimitat el Pla Municipal Director dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es tracta del document marc que ha de guiar les polítiques públiques de Sant Vicenç dels Horts d'acord amb l'Agenda 2030. La sessió també va ser l'escenari de la ruptura de Ciutadans. Després d'un mes de marxar del partit i passar a ser regidora no adscrita, Lídia Vargas va donar explicacions públiques de la seva decisió. De seguida ho expliquem, abans la resta de titulars amb Sara Cabrera. El Servei de Mediació Ciutadana de Sant Vicenç ha gestionat 240 casos en 5 anys i ha atès prop de 400 persones.
Avui és el Dia Europeu de la Mediació i el servei fa balanç de la seva trajectòria. Els conflictes veïnals són els més habituals.
La corba del virus comença a baixar.
De moment, de manera lleu, després d'arribar al pic més alt de tota la pandèmia. En qualsevol cas, el risc continua altíssim, en 6.447 punts.
Tot a punt per inaugurar aquesta nit la mostra i començar el cap de setmana de Festa Major d'hivern.
En parlarem amb l'alcalde i amb la regidora adjunta de Cultura.
Continuem en avís preventiu d'episodi de contaminació per micropartícules i pel que fa al temps, Carme Farnell, quina és la previsió? Bon dia.
Bon dia. Els núvols baixos avui han de ser protagonistes i és que, a més, durant la segona meitat del dia, sobretot, és probable que hi hagi algun ruixat en aquest sector. Avui la temperatura màxima s'espera que pugui pujar valors de 12-13 graus a molt estirar. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Eva García. És divendres 21 de gener. Ara posem Sant Vicenç al dia. El ple de nit va aprovar per unanimitat el Pla Municipal Director dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Es tracta del document marc que ha de guiar les futures polítiques públiques de Sant Vicenç dels Horts d'acord amb l'Agenda 2030. Aquest pla director recull les conclusions d'entrevistes que s'han fet amb tots els serveis de l'Ajuntament i amb el teixit associatiu de Sant Vicenç, així com les estratègies per implementar o reforçar els ODSs al municipi.
Alguns dels objectius de desenvolupament sostenible són la lluita contra la pobresa i la fam, la promoció de la salut i d'una educació de qualitat, el foment de la igualtat de gènere i l'accés a una energia assequible i verda, entre altres. Molta d'aquesta feina ja porta anys treballant-se a Sant Vicenç dels Horts des de diverses entitats i des del propi consistori. Isidre Bautista és el regidor de Solidaritat i Cooperació.
Aquest pla és una eina per treballar els ODS dins l'Ajuntament i constitueix un document imprescindible per generar una estructura que actuï de grup motor per engegar iniciatives. Aquest pla ha estat treballat entre els departaments municipals de l'Ajuntament, de gairebé tota la plantilla municipal, i ha comptat també amb les entitats i el teixit associatiu vicentí. El pla director dels ODS de Sant Vicenç Agenda 2030 és un full de ruta pactat sobre les accions que afectaran a la ciutadania participada a través de les entitats. Calcula aproximadament 12 mesos de feina ininterrompuda d'aquest grup motor per tal de poder plantejar a la ciutadania un gran pacte local de ciutat que es configura a través de contactes amb els agents socials, econòmics, culturals, educatius, sanitaris, etc.
La proposta del pla director va portar ahir al ple algunes modificacions proposades pels comuns, bàsicament per incloure-hi la participació ciutadana. Bautista llegia algunes d'aquestes aportacions, com ara la creació d'una taula de treball dels ODS amb les entitats.
Les actuacions per la implementació dels ODS s'han de dur a terme amb la implicació de tots els actors socials. L'associacionisme del municipi ha d'estar plenament implicat en la configuració de les accions que es volen dur a terme. A partir d'una priorització dels àmbits d'actuació, s'ha d'establir una coordinació perquè tots els actors puguin fer les seves propostes i alinear els projectes propis amb els ODS que s'han prioritzat. Principals actuacions i els esdeveniments que es realitzen al llarg de l'any a la ciutat disposaran d'un fil conductor, que serien un o varis ODS. Per a la implicació i un seguiment adequat de les associacions de la ciutat, caldrà que hi hagi un espai conjunt per a la generació i aportació de propostes per a la implementació dels ODS a Sant Vicenç dels Horts. Aquest espai de contemplar com un espai de seguiment i retiment de comptes, on tots els actors presentin les accions que han dut a terme i es puguin valorar en conjunt l'assoliment dels objectius que s'havien establert prèviament. Per a un seguiment adequat, aquesta taula ha de tenir una periodicitat mínima anual.
Des de Sant Vicenç en Comú Podem donen suport al pla, però el consideren millorable. Jordi Gil remarcava la importància de comptar amb el teixit associatiu vicentí.
Em sembla, i també ho vam dir a la reunió, em sembla que és un pla director que podria ser millorable. Però també és veritat que, sobretot, el que trobàvem a faltar era el que feia referència i que ens alegrem que es pugui incorporar en aquest pla, que és la participació ciutadana. Perquè és evident que aquest pla neix d'unes enquestes, de la realitat de l'Ajuntament, per tant, de realitat de l'administració local, i que, per tant, aquesta primera anàlisi amb l'Ajuntament, amb el que estava fent l'Ajuntament, era essencial per poder, després, a partir d'aquí, poder començar a desplegar aquest pla director en altres plans, en altres projectes, en altres actuacions, on, insistim, és imprescindible la participació ciutadana per aconseguir aquests objectius. Si no, el que estarem fent és fracassant com a societat i, en aquest cas, també fracassant com a administració local. De veritat, els reptes són complexes, que els reptes són complicats de poder aconseguir, però que són imprescindibles per poder garantir un millor futur.
Junts per Sant Vicenç també hi va votar a favor, però trobaven a faltar diàleg amb el seu grup polític. Segons Elena Ferreiro, el pla municipal director dels ODS corre el risc de quedar-se en paper mullat.
Aquestes rectificacions no haguessin estat necessàries si en temps i prèviament s'hagués establert un espai de conversa que s'ha fet amb els comuns, però que malauradament no s'ha fet amb el nostre grup municipal, que recordo que és el grup majoritari de l'oposició. És un pla director opac, ambigu i parcial, que és una declaració d'intencions que corre el risc de quedar-se en no res, en paper mullat, com molts altres documents, molts dels quals, com aquests, provenen de la Diputació. Si no es generen espais de conversa activa amb els diferents col·lectius de la societat vicentina, més enllà de les entitats vinculades a la Regidoria de Solidaritat, entitats d'altres regidories, associacions, grups polítics, doncs quedaran això, en paper mullat.
Amb l'aprovació del Pla Director Sant Vicenç dels Horts Agenda 2030, l'Ajuntament constituirà ara un grup motor que ha d'impulsar un pacte de ciutat per la promoció dels ODS.
La unanimitat va estar present en tots els punts de l'ordre del dia. La sessió d'ahir també va aprovar la redacció i aprovació d'un Pla Director d'Equipaments de Sant Vicenç dels Horts, una proposta conjunta de Comuns i Junts per Sant Vicenç. El document pretén determinar, a través d'un estudi previ, quines són les necessitats actuals i futures d'equipaments del municipi.
Aquesta proposta s'havia de presentar al ple de desembre, però tots els grups van decidir retirar-la i treballar-la per arribar a un consens més ampli. Escoltem Jordi Gil, dels Comuns, Arnau Mata, Junts per Sant Vicenç, Isidre Bautista, PSC, Antolín Jiménez, de Ciutadans, i la regidora no adscrita, Lídia Vargas.
Avui a Sant Vicenç el que fa falta és planificació. Per poder planificar, el que necessitem és saber quines són les necessitats del nostre municipi. És veritat que avui Sant Vicenç té moltes necessitats i poc espai per poder construir. Bàsicament, Sant Vicenç és un municipi que està ancorat entre dues rigueres, una muntanya i unes quantes infraestructures, bàsicament vies d'AVE, autopistes, etc. I, per tant, pot tenir el creixement que pot tenir, però, en tot cas, el que sí que hem de fer és veure quines funcions li donem als espais d'equipaments, als sòls d'equipaments avui existent al nostre municipi, i s'hauria de fer mitjançant també la participació ciutadana per acabar de definir la construcció o els espais o aquelles necessitats de serveis i d'equipaments que la ciutadania cregui.
Ha estat força fàcil acordar un text comú i que ens permetrà, doncs, aprovar aquesta moció amb un gran consens, no? I creiem que és molt necessari, no?, que a Sant Vicenç ens anem dotant dels mecanismes perquè realment hi hagi una planificació de les polítiques, no? A Sant Vicenç massa sovint, doncs, els diferents governs han optat per la improvisació, segurament molt marcats pel context difícil que s'ha viscut en molts moments a Sant Vicenç dels Horts. En aquest sentit, Sant Vicenç ha crescut molt en els últims anys, ha crescut molt urbanísticament, ha crescut molt en població, i això ha d'anar acompanyat dels equipaments corresponents per donar els serveis de qualitat que la ciutadania necessita, no? I tenim barris de Sant Vicenç que són molt, molt poblats, que no disposen actualment doncs, d'aquests equipaments o com a mínim dels equipaments que serien necessaris. Que aquests espais, que aquests terrenys d'equipaments s'han de respectar perquè és allò que preveu doncs, el planejament, però en qualsevol cas creiem que segur que se'n necessiten i que és en aquests terrenys on s'han d'ubicar aquests equipaments. No?
Equipaments de present i també de futur. No només parlem de planificació d'equipaments, sinó també parlem de què és el que volem amb els equipaments que tenim, quin tipus d'equipaments volem, parlem d'accessibilitat, parlem de la percepció de confortabilitat, d'autonomia, de seguretat i de polivalència d'usos, que també són conceptes que s'han anat introduint, diguéssim, a mesura que la societat ha anat evolucionant. Sabem i som coneixedors de que l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i Sant Vicenç dels Horts necessita una planificació i necessita aquest tipus de documents per poder establir aquest full de ruta, posant un accent també amb aquesta mirada àmplia, amb aquesta mà estesa.
Creo que estamos todos de acuerdo que es necesario este plan director para identificar estas zonas de equipamientos y saber qué uso le podemos dar y tener como esta hoja de ruta para poder implementarla de aquí un tiempo, ¿no? Creo que es algo beneficioso para Sant Vicenç, con lo cual nuestro voto también será favorable.
Per mi el més important d'aquest pla és que sigui, com posa, un document viu, en permanent i constant actualització, cosa que també aporta una absoluta transparència a totes les actuacions en aquest àmbit.
El ple de nit també va donar llum verda a l'aprovació inicial del Codi de Conducta dels alts càrrecs i càrrecs electes de l'Ajuntament de Sant Vicenç, d'acord amb la llei de 2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Alguns dels principis ètics que marca el Codi són el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques, integritat i exemplaritat, igualtat de tracte, imparcialitat, així com directrius de bon govern, com ara guiar-se per la satisfacció dels interessos de l'interès públic, la transparència i rendició de comptes, la promoció de la participació, entre d'altres.
L'harmonia es va acabar a la part final del ple. Després d'un mes de marxar de Ciutadans i passar a ser regidora no adscrita, Lídia Vargas va donar explicacions públiques de la seva decisió.
El trencament del grup de Ciutadans es va fer més que evident al ple de nit. Escoltem alguns dels moments entre Lídia Vargas, el portaveu del grup, Antolín Jiménez, i la regidora de Ciutadans, Carmen Sofiati.
Día 12, el Grupo Municipal de Ciudadanos presentó una instancia pidiendo la retirada de las competencias de la concejal no adscrita para poder cumplir el pacto de gobernabilidad entre el PSC y Ciudadanos. Porque es un pacto entre partidos, también pedimos que se cumpla el pacto de transfugismo, ya que de entrada se entiende por tránfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales, que traicionando al sujeto político que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes. Porque el problema no es un problema interno de Ciudadanos, como se explicaba en la radio, porque los problemas internos ya los tenemos resueltos. Pero el problema ahora mismo está dentro del gobierno. Quiero recordar que quien otorga y revoca las competencias es el alcalde o alcaldesa de la corporación.
Aquí me puedo defender y es únicamente donde me voy a defender. No voy a entrar en las mentiras y descalificaciones que se han hecho tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook. Entonces me sorprende porque Antolín para mí era un amigo, era como mi hermano, me lo quería mucho, ahora estoy decepcionada. Yo no me he afiliado al PSC. Nosotros cuando hemos entrado a gobernar y en el pacto de gobierno hay un pacto de ciudad. Yo sigo trabajando por y para los vicentinos, sigo trabajando en mis concejalías y sigo trabajando y apoyando unos presupuestos que hemos trabajado entre todos. ¿Cuál es la diferencia con vosotros? Que vosotros sí habéis abandonado el Pacto Ciudad, sí habéis abandonado a los vicentinos y sí habéis puesto una condición. O Lidia se va del gobierno o votamos los presupuestos en contra. ¿Qué es lo ético aquí? Tocaba apoyar un presupuesto municipal que hemos trabajado todos y tocaba dar la cara. Yo puedo haber fallado a Ciudadanos, a lo mejor. Bueno, pero es que el partido al que yo me afilié y de la manera que yo me afilié no es el partido que hay ahora. Yo no soy radical, no me gusta el hilo, no me gustan las decisiones que se están tomando. No me gusta que me critiquéis por hablar en catalán. Es que es muy fuerte que el pleno pasado por hablar en catalán tenga críticas. Es tan surrealista que, por favor, yo lo que os pido es que no mintáis.
Pero tú sabes que estando tú, nosotros no tenemos otra persona que pueda entrar. porque tú entraste con un partido, y es el partido de Ciudadanos, y te has ido, y lo hemos respetado, porque yo lo he respetado, y no he dicho absolutamente nada. Pero tú también tienes que entender que si no estabas de acuerdo con los compañeros y tanto que dices que era como un hermano, lo que tenías que haber hecho es dejar el acta. Y todo lo que tú nos decías, decíamos, calma, que venimos todos a hacer política municipal, pero claro, está la lealtad al partido.
Les conseqüències d'aquesta crisi a Ciutadans ja les sabeu. Els pressupostos municipals pel 2022 estan pendents d'aprovació definitiva. L'oposició estén la mà a l'alcalde per aprovar els comptes davant del que qualifiquen com a govern en crisi. Escoltem Maite Aymerich i Jordi Gil.
Per això hem estès la mà al govern per poder aprovar uns pressupostos i ho hem fet amb aquesta responsabilitat i amb aquesta voluntat de mirar al futur i pensant en el benestar dels vicentins i vicentines. En moments com aquests, greus, cal aquesta generositat. No hem parlat més, no has parlat amb el principal partit de l'oposició. Tu sabràs els motius pels quals no has parlat amb nosaltres. Que l'Ajuntament té diners, però si no hi ha pressupostos no es podran respondre com es mereixen desplegats. Per tant, com penses aprovar els pressupostos pel 2022? I també pregunto quina vida té l'actual equip de govern.
És evident que a nosaltres també ens preocupa. Ja ho vam dir en el ple de desembre, la situació en la qual avui està el govern. És veritat que no ens preocupa tant per la situació del govern, sinó que ens preocupa perquè el que nosaltres hem de fer és intentar millorar les condicions de vida dels vicentins i les vicentines, i per poder fer això necessitem, evidentment, un pressupost i necessitem també una certa estabilitat. Nosaltres també hem extès la mà amb els companys de govern per intentar arribar a un acord de pressupostos, un acord que estem treballant i que esperem que doni els seus fruits el més aviat possible, i per tant també doncs, encoratjar el govern a treballar perquè en el menor temps possible puguem tenir un pressupost que doni garanties, que doni solucions i que aporti una millora a la qualitat de vida dels nostres veïns.
L'alcalde qualificava les explicacions dels socis de govern com a obertura en canal i demanava calma per l'aprovació dels comptes municipals. Comín no preveu convocar un ple extraordinari al febrer per poder aprovar-los de manera definitiva.
El vostre neguit sobre la situació de no tenir pressupost és normal, no? La tradició diu que el mes de desembre s'aproven definitivament. No ho hem d'amagar perquè, a més, està obert en canal. Fa un moment ho hem vist, no? I la intenció era aprovar-ho el mes de desembre. Vam fer l'aprovació inicial a l'octubre i la idea era aprovar-ho el mes de desembre, no? L'objectiu és aprovar el pressupost quan abans millor i treballem per aconseguir-ho. Jo agraeixo les intervencions dels dos portaveus, tant de la Maite com del Jordi, en el sentit de la mà estesa, d'estocada, no? Per aprovar pressupostos. Ara, és veritat que això no tenir pressupostos no vol dir que estigui paralitzat el funcionament ordinari de l'Ajuntament. Entenem que abans del ple del febrer, entre aquest ple i el ple ordinari del mes de febrer, intentarem ser capaços de fer un ple extraordinari on poder aprovar definitivament les xifres, i no és un drama, eh? Vull dir, que tothom estigui tranquil, els proveïdors estan cobrant, les inversions s'executaran igualment amb normalitat i intentem que recuperar la normalitat quan abans millor.
A la part de pregs i preguntes, entre diferents temes, l'oposició va preguntar per la situació dels ambulatoris de Sant Vicenç dels Horts.
En aquest sentit, la regidora de Salut Pública, Maria Peláez, feia una radiografia preocupant de l'estat dels CAPs de Vilabella i el Serral.
La situación es bastante desesperante. El Departamento de Salud decidió de forma unilateral, para reducir costes, según dicen, por falta de profesionales, centralizar el servicio de ginecología de nuestro municipio, así como de otros municipios, ni siquiera nos avisaron. La situación de los centros de atención primaria de la comarca es una situación insostenible, sin personal suficiente para hacer frente a vacunaciones, protocolos COVID, y no es menos importante, es la actividad normal y habitual del caso. Estamos recibiendo quejas de personas que se están haciendo un seguimiento de enfermedades crónicas, enfermeras que, bueno, que a lo mejor la medicación sí que pueden ser habilitadas para hacer un seguimiento. Hay consultas, debería atender el personal cualificado, que son médicos. Desde hace meses venimos reclamando el tema de las líneas telefónicas. Hemos conseguido que se añadan 3 líneas, y aún así las llamadas siguen sin responder. Y es imposible que te cojan el teléfono. La situación es tan precaria que la propia directora ha tomado la decisión hace unas semanas de abandonar su cargo. Desde el gobierno pues seguimos exigiendo la recuperación de todos los servicios y sobre todo la presencialidad del teatro. Seguiremos trabajando con todas las herramientas que estén en nuestra mano para conseguirlo, pero la predisposición no és la que nos gustaría.
La sessió va acabar cap a 11:45 de la nit. Podeu sentir el ple sencer a radiosb.info.
El Servei de Mediació Ciutadana de Sant Vicenç dels Horts ha gestionat 240 casos en 5 anys i ha atès prop de 400 persones. Avui és el Dia Europeu de la Mediació i el servei fa balanç de la seva trajectòria. És un servei gratuït i confidencial que presta l'Ajuntament en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
El Dia Europeu de la Mediació vol donar visibilitat al procediment de resolució de conflictes en el que les parts enfrontades fan servir el diàleg per arribar a una solució consensuada. Aquest procediment es fa amb el suport d'un professional mediador imparcial i expert que acompanya les parts perquè arribin per elles mateixes a un acord satisfactori. L'Oficina de Mediació Ciutadana de Sant Vicenç dels Horts es troba al Molí dels Frares. Els conflictes veïnals han estat els més freqüents en aquests 5 anys del servei de mediació. Ho explica Òscar Salvador, un dels mediadors de Sant Vicenç.
Els casos més freqüents que tenim són la temàtica veïnal. També, no obstant, també tractem casos de familiars, associatius, bueno, la majoria d'aquí, dels vicentins i vicentins, han vingut al servei per temes veïnals. Els 5 més principals normalment solen ser sorolls, poden ser interpretats com moure mobles, llençar coses. Després tenim els animals de companyia i també animals com les palomes o rates, que també a cops generen algun soroll o percepció de que els veïns tenen la culpa, no?, de la conducta d'aquests animals. Després també tenim usos de zones comuns i també temes de separació de límits de terrenys o llums o obres particulars que han de passar, per exemple, per el que és l'habitatge d'un veí o el terreny d'un veí.
La majoria de casos que arriben al servei de mediació arriben derivats des d'altres serveis municipals.
A Sant Vicenç, gràcies al treball en xarxa i a les formacions i bé, al gran contacte que tenen tots els departaments, la majoria de casos venen derivats d'altres serveis. Pot ser del CIAC, de l'UMIC, de la policia local. En general, tots els departaments ens coneixem uns als altres i sempre ens fan arribar aquells casos que ells detecten que són susceptibles més de ser un cas de mediació.
La mediació es basa en 3 pilars: la neutralitat, la confidencialitat i la voluntarietat.
La vida de mediador és triple. El primer és ser neutral, és a dir, tractar tota la informació i a totes les parts de la mateixa manera, sense posicionar-se, ser el màxim objectiu possible. En aquest cas és el principi de neutralitat. L'altre és la confidencialitat, que els ciutadans que venen al servei sapien que tota la informació que ens expliquen només la fem servir els mediadors i que només podem dir aquella informació que ens donen permís. És a dir, que tot el que ens expliquin no ho diem a l'altra part i que tot el que ens expliquin l'altra part tampoc li podem dir a ells, no? I aquest és un principi que fa que agafin confiança i que creguin en el servei. I el tercer punt més important és la voluntarietat. És a dir, que en totes les parts del procés, totes les parts hi participen de forma voluntària. Així que tot el procés, ja siguin reunions i entrevistes individuals o conjuntes, qualsevol de les parts pot tirar endarrere i deixar el procés.
És precisament aquesta participació voluntària a la mediació el que fa que els acords es mantinguin al llarg termini en la majoria dels casos. Així ho indica el mediador Òscar Salvador.
Normalment tots els acords que en el servei hem arribat a parlar amb les parts i després hem fet un petit seguiment a veure si què havia passat, doncs normalment s'han mantingut al llarg del temps. Hi ha pocs casos de reincidència o de casos que haguessin tancat i que es tornen a obrir.
Per accedir al servei de mediació s'ha de demanar cita per correu electrònic a mediacióciutadana@sb.cat o per telèfon al 93 680 7100, 93 680 7100. També es pot presentar una instància a l'Ajuntament de manera presencial o telemàtica.
La corba del virus comença a baixar a Sant Vicenç. De moment, de manera lleu, caldrà veure si es manté en els pròxims dies la tendència, però baixa i deixa enrere el pic més alt de tota la pandèmia, els 6.447 punts de risc de rebrot que es van assolir el 15 de gener. La baixada és minsa. Estem en un risc de 6.322 punts. També baixa lleugerament la velocitat de transmissió fins a 1,22.
Les hospitalitzacions es mantenen estables en 9 persones. En l'última setmana, entre l'11 i el 17 de gener, s'han confirmat 783 casos de Covid. Són els positius registrats oficialment en una setmana amb PCR o antígens.
Els carrers de Sant Vicenç dels Horts s'han anat vestint de festa durant tota la setmana i aquest vespre arriba el moment. Amb la celebració de la nit vicentina s'inaugura la Mostra 2022. És l'esdeveniment que marca oficialment l'inici de la Festa Major d'hivern, tot i que abans ja comptem amb algunes activitats culturals. Tenim per davant un cap de setmana de Festa Major, de 38a Mostra Comercial, Agrícola i Gastronòmica i de 15a Mostra Internacional de Pastisseria. De tot plegat en part parlem amb l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb Paqui Capellades, regidora de promoció de la ciutat i adjunta de Cultura, bon dia.
Bon dia, Eva.
Segurament la notícia més destacada d'aquesta Festa Major és senzillament que es fa, que recupera la presencialitat.
Sí, la veritat és que teníem moltes ganes de recuperar la presencialitat perquè l'any passat vam fer la versió telemàtica, no?, de tota la mostra, de tota la Festa Major, de la, fins i tot de la Mostra Internacional de Pastisseria, i va funcionar força bé. Els vídeos per YouTube, diguem, van tenir molta bona acceptació, però és evident que la ciutat necessita recuperar el pols del carrer i estar al carrer i viure-ho, i ho hem aconseguit, estem a punt d'aconseguir-ho, diguem, eh? Comencem avui, aquesta tarda, i tot apunta que serà una mostra tot el normal que puguem, i per això hem treballat també, no? I per això també hem ocupat més espai del que habitualment s'ocupa quan fem les mostres, per intentar que la ciutadania pugui passejar més tranquil·lament, amb més seguretat sanitària, poder controlar millor els accessos, les entrades, les sortides i poder esponjar una mica més tot el recorregut de la mostra.
Hi ha diferents perímetres temàtics, oi?
Mm-hmm. Sí, ja també hem separat una mica tot el... Hi ha una part institucional, diguem, a la plaça, a la porta de l'Ajuntament. Hi ha la mostra, diguem, l'embalat clàssic de la pastisseria, també, no?, que és on es fa la inauguració, la cloenda i totes les mostres de la Mostra Internacional de Pastisseria, al bell mig de la plaça de la Vila. I després, doncs, s'han separat les zones... La zona infantil està separada, sempre ho està, però també la zona agrícola i la zona comercial i la zona de les entitats, doncs, han estat separades per tal de controlar millor els accessos, quanta gent hi ha dins, quanta gent va sortint, i que fer que les trobades ciutadanes, que s'han de fer, perquè de fet fem la mostra presencial per garantir, no?, que la gent es veu, que la gent torna al carrer, que la gent viu al carrer, que els comerços es beneficien de tot això, i recuperem també el motor econòmic que suposa per la ciutat una mostra d'aquest tipus, però ho hem de fer amb seny, amb molta responsabilitat i garantint totes les mesures. Sí.
Jo no sé si va costar prendre la decisió de tirar endavant, de fer aquesta festa i aquesta mostra presencial. Va ser fàcil,
no,
amb la incertesa?
Va costar la de l'any passat. Sí. Va costar la de suspendre la presencialitat de l'any passat. Nosaltres tenim molt clar que vam tenir una època, diguem, on no sabíem què passava, no? I teníem tots molta por, i està bé que siguem responsables i que en tinguem cura, no? I de més, però jo crec que ara ja portem gairebé 2 anys de pandèmia i hem de ser més raonables, diguem, a l'hora de decidir què es pot fer i què no es pot fer. Nosaltres vam anul·lar la Festa Major, no?, de l'any passat, també la d'estiu, i ho vam fer per responsabilitat, no? I jo crec que ara estem en un moment en què ja coneixem una mica millor el comportament del virus, sabem com el podem combatre, sabem quines són les mesures que hem de posar en marxa, i a partir d'aquí, doncs, hem intentat anar recuperant tot el que hem pogut, i ara treballem amb la filosofia de que tot el que no està prohibit, diguem, ho hem d'intentar fer, i ho fem sempre amb totes les garanties, i ens hem d'esforçar el doble per poder fer la meitat de coses que fèiem abans, diguem, no? Però estem convençuts i convençudes que el que hem de fer és fer-ho, diguem, no? I per tant, ens ha costat prendre la decisió de fer-ho? No, ens va costar la de l'any passat de deixar de fer-la. Aquesta sí que va ser dolorosa i difícil.
Hi ha esdeveniments molt importants i especialment sensibles, penso en les activitats gastronòmiques, sobretot de cuina, la Mostra Internacional de Pastisseria, no?, que està tothom desitjant que acabi l'exhibició del professional per tastar aquells pastissos. Què veurem de diferent en aquesta edició de pandèmia sobre tota aquesta part culinària?
Doncs per començar, diguem, la gran diferència serà que hi ha una cosa que no canviarà, que és la manera de viure la Mostra Internacional de Pastisseria, el fet que la gent pugui entrar a la carpa, estar presents mentre els mestres i les mestres pastissers i pastisseres estan fent les seves obres, podran fer el que li dona aquest caliu tan interessant a la nostra Mostra Internacional de Pastisseria, que és una mostra molt popular, una mostra que no és pels professionals i les professionals, sinó que és pel poble, diguem, no? Venen els grans pastissers i pastisseres a explicar-li a la gent del carrer com es fan els pastissos, no? Jo crec que aquesta gràcia, que és la gran gràcia que té aquesta Mostra Internacional de Pastisseria, s'ha de mantenir, i això ho mantindrem, diguem. La gent podrà entrar a la carpa, podrà seure, podrà veure en directe com es fan les elaboracions dels dolços, i podrem fer, amb una mica de diferència, això sí, el tast que es feia, no? Perquè el que farem sempre és buidar la carpa entre actuació i actuació, per entendre's, no? Entre cada una dels actes que es fan a la carpa institucional, a la carpa de pastisseria, doncs quan acaba l'acte, diguem, tothom ha de sortir tothom i poder fer les tasques de desinfecció i de aïllament, diguem, de l'espai, i el tast aquest que es feia a dins, doncs es farà fora, diguem, no? Això és l'única diferència que hi ha, però fora amb responsabilitat i ben fet, diguem, no al carrer tothom menjant allà de qualsevol manera, però amb distància hi ha molta responsabilitat, hi ha molta cura, hi ha molt de seny i sentit comú, que és fonamental, diguem, no? Però és l'única gran diferència que hi haurà, no? La carpa és una mica més gran que la d'anys anteriors, però com que anem a foraments més ajustats, doncs aproximadament queda la possibilitat de la ciutadania que podrà entrar a la carpa serà més o menys igual.
Els programes de festa són al carrer, programa general, programa infantil, programa de la Mostra Internacional de Pastisseria, això sí, algunes activitats han caigut ja.
Sí, ens han caigut algunes actuacions, que una d'elles ha sigut la cercavila de la trobada de gegants d'escola, que sabeu que es feia sempre el divendres a la tarda, hora lectiva de les escoles, a les 3:30. I aquest any, bueno, des del propi Departament d'Ensenyament es va veure que bueno, acumular 400 i pico d'alumnes, havent el problema que hi ha a les pròpies escoles, pues que no ho veien factible. El que sí que es farà igualment serà l'exposició a l'Escola La Immaculada, que estarà de divendres a diumenge, amb totes les escoles que han volgut participar. Després ens han caigut les dues tabalades dels correfocs. També ha caigut l'exposició dels 25 anys del Vermut Venux, el concert de divendres del DJ, la ballada, entre cometes, ballada, que era ballada assegut escoltant les sardanes, i el ball de festa major també de la nit de dissabte.
Totes per motius Covid?
Totes per el motiu Covid. El que sí que des del propi Departament de Cultura, com tot l'Ajuntament en ple, diem a la ciutadania que tothom pot sortir al carrer a gaudir de la mostra. Els vicentins i vicentines van demostrar, a la prova pilot va ser la pròpia cavalcada de Reis, es va fer moltíssima por per les acumulacions de la gent. La gent ha sigut superrespectuosa, vull dir, per tant, per part de l'Ajuntament posarem tots els mitjans necessaris dins de les mesures per garantir la seguretat del Covid, i la pròpia ciutadania, que sabrà comportar-se com sempre ho han demostrat. També que pensin els bizantins i bizantines. Hem preparat una festa major pensada en un problema que tenim tan fort com és el Covid, intentant que sigui el més alegre possible, el més propera possible als bizantins i bizantines, perquè creiem que la ciutadania necessita estar al carrer i tindre aquell contacte físic i tindre una mica d'aquell aire, d'aquella energia positiva i alegre que comença tothom a necessitar-la, tot i evidentment amb totes les mesures de precaució, per part, com ha comentat abans l'alcalde, hi hauran totes les la higiene que s'ha de tenir, i evidentment la pròpia ciutadania, pues, el respecte d'anar amb les mascaretes i en recordar-nos de que tots els aforos estaran controlats i que, bueno, si no poden entrar amb aquest de les 4, pues, podran entrar al de les 6 de la tarda. Hem de ser tots una mica permissius de saber que estem fent un esforç molt gran per poder fer la mostra aquest any.
De fet, a les activitats culturals de teatre, música, totes les que es fan en espais tancats van amb reserva prèvia d'entrada, oi?
Exacte.
Entrapolis.com. Si algú té entrada però finalment veu que no hi pot anar, la pot alliberar, l'entrada?
Sí, sí, sí que es pot alliberar.
I que ho facin, no?
Exacte, que ho facin, perquè hi ha diverses actuacions les quals hem tingut que duplicar l'actuació, i per tant que la gent tingui el respecte de dir, ostres, l'anulo, pues, perquè pugui anar una altra persona.
Sí, aquest cap de setmana passat, diguem, que hem tingut també ja el concert de jazz amb la Marina Rossell.
Tosset,
sí. I després un espectacle també d'improvisacions, no? A la Vicentina el diumenge, doncs també que el concert de jazz estava a tope, i que de l'actuació aquesta d'improvisacions, diguem, es va haver de fer un segon passe. Per tant, s'ha tenit molt d'èxit. És veritat que com que els aforaments són una mica més